Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona, Anatolia Doner Kebab Grill, en las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca. La Sagrada Família et convida a viure la il·luminació de la façana del naixement. Els dies 19, 20 i 22 de desembre es faran 3 sessions de 7 a 8 del vespre. El 21 de desembre hi haurà una única sessió a les 7 de la tarda. Després hi haurà xocolata calenta. L'acte és gratuït i obert a tothom. Més informació a sagradafamilia.org. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, benvinguts, benvingudes. Som diumenge més a l'edició d'Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Aquesta nit farem el recorregut habitual de cada diumenge, el recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies. Una entrevista, avui amb mossèn Benigne Marquès, que és el nostre arxiver diocesà, i que ens parlarà d'un llibre que recull l'obra de mossèn Albert Vives, gran personalitat eclesiàstica de la diòcesi i també a la comarca de l'Alt Urgell. Inclourem, com no, la secció Preguntes que ens fem sobre, tot donant resposta amb un dels nostres col·laboradors, concretament amb en Joan Pous, a una d'aquestes preguntes. Gràcies per ser amb nosaltres. L'Àlex Alsina té cura de la tècnica. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. I comencem pel recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies aquí a la diòcesi. Diumenge passat, dia 8, solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria, l'arquebisbe d'Urgell, monsenyor Joan Enric Vives, acompanyat de mossèn Enric Bonet, va presidir l'Eucaristia Dominical a la capella de la residència de la Immaculada de Tartera, Prats i Sansó, Cerdanya, dins la qual van donar gràcies per la seva vida consagrada dues germanes que complien 50 anys de professió. Les germanes Maria Nigdàlia Rodríguez i Montserrat García. A l'Eucaristia hi va assistir tota la comunitat de les germanes carmelites, encapçalades per la germana Ascensión Ortega, superiora general. L'arquebisbe va destacar a l'homilia com la celebració litúrgica de la Immaculada Concepció de la Verge Maria omplia de goig tota l'Església, i especialment la residència de la Immaculada a Tartera, que la té per santa advocada i protectora. va posar de manifest com la vida consagrada forma part de la mateixa naturalesa de l'Església i com en celebrar els 50 anys de professió religiosa de dues germanes donaven gràcies a Déu pel do que en l'Església suposen els consagrats i consagrades que amb la seva vivència dels consells evangèlics de pobresa, castedat i obediència s'identifiquen plenament amb Jesucrist. L'arquibisbe va remarcar també el do de la perseverança que aquestes germanes manifestaven i com tots els cristians hem de viure testimoniant la gràcia que ens ajuda a mantenir-nos i a créixer en el seguiment del Senyor. Dimarts passat, dia 10, el nostre arquebisbe Joan Enric va predicar el recés d'Advent a la comunitat de Germanetes dels Ancians Desemparats al servei de la residència Sant Josep de la Seu d'Urgell, un geriàtric. Dues pràctiques aprofundint el text de la recent exhortació apostòlica del Papa Francesc sobre el pessebre, Admirabile Signum, i una segona, aprenent a pregar amb el mode de Lectio Divina sobre les lectures d'aquell dia, centrals en l'Advent. La consolació de Déu segons el capítol 40 del profeta Isaïes i el Déu que ve a salvar el seu poble com a bon pastor que surt a buscar l'ovella perduda. Amb el rest de vespres i l'exposició del Santíssim i la benedicció es clogué el dia de recés que donava orientació a les setmanes vinent del Nadal i l'Advent i el Nadal. Amb el lema «El món és màgic, si tots els infants tenen joguines», el proppassat dia 10 es presentava la campanya de recollida de joguines del nostre territori. Càritas d'Urgell organitza conjuntament amb altres entitats del territori una de les campanyes per tal d'aconseguir joguines en bon estat per poder donar-les als nens i nenes de famílies en estat de vulnerabilitat. Aquest serà el cinquè any de la campanya. Enguany serà organitzada per les següents entitats: Cedis, Cadí, Hockey, Edford, l'Associació d'Hostaleria, Casa Residencial, Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell i Càritas d'Urgell. En la presentació de la campanya, el director voluntari de Càritas d'Urgell, Josep Casanova, va parlar dels infants que són el nostre futur i va voler recordar dades de la campanya duta a terme l'any 2018, l'any passat, que es van recollir 369 regals, joguines, llibres, motxilles i pilotes, però d'aquestes 369 donacions es van desestimar 157, a prop d'un 40%, pel seu mal estat. Va voler parlar de la importància del fet de que les donacions estiguin en bon estat i de la sostenibilitat a través de la reutilització. L'any 2018, 24 famílies de la Seu d'Urgell van ser les beneficiàries d'aquesta campanya nadalenca, és a dir, un total de 32 infants van rebre un regal. Tanmateix, altres territoris també van gaudir d'aquesta acció benèfica. A Balaguer, Puigcerdà, Tremp i Viella es van repartir un total de 64 motxilles i pilotes, les quals van arribar a un total de 64 infants. El dia 27 de setembre es va presentar a la Sala Immaculada de la Seu d'Urgell un llibre que recull l'obra de mossèn Albert Vives, gran personalitat de la comarca de l'Alt Urgell. Al nostre programa Església d'Urgell volem fer-nos ressò d'aquest insigne personatge que fou prevere del nostre bisbat d'Urgell, mossèn Albert Vives. I per això hem convidat, li hem proposat de parlar-nos-en, el coordinador de l'obra, que es titula mossèn Albert Vives i Mir, el poeta, el músic i una persona amant del seu país. Estem parlant de mossèn Benigne Marquès, que és l'arxiver diocesà. Bona nit, mossèn Benigne.
Bona nit.
Gràcies per donar-nos a conèixer encara més, sobretot per la gent
que no el coneix. Hi ha doncs molta gent que el coneix, sobretot del nostre bisbat, però hi haurà altres que no el coneixen.
Sí, sí. Doncs faci'ns uns mots sobre la seva persona.
Mossèn Albert Vives va néixer a la població d'Oliana el dia 3 d'agost de 1907. Va néixer a Oliana quan els seus pares, o concretament el seu pare, era mestre d'Organyà. Però el padrí de mossèn Vives, el pare de la seva mare, era el metge d'Oliana. Per això és bastant natural que nasqués a Oliana. Però va passar el següent. Als 3 anys va morir el seu pare. I aleshores la seva mare es va refugiar a la casa paterna i per això mossèn Vives sempre ha dit que és fill d'Oliana. Aleshores, aquest personatge, per aquells que no el coneixen, és que és un personatge molt cèlebre. I és molt cèlebre perquè ha excel·lit a tota una sèrie de camps de la cultura. Va excel·lir la llengua, la literatura, la poesia, la música i també a la història de l'art. Per tant, és un personatge que es mereix que se'l consideri, i sobretot quan tractarem després de la seva obra. Per tant, crec que es mereixia aquest llibre.
A mossèn Vives se li han fet molts homenatges. Per què aquest llibre?
Sí, això, exactament. No és que aquest llibre sigui el primer homenatge, sinó que voldria ser un homenatge permanent. És a dir, per la seva gran vàlua se li han fet molts homenatges en diverses ocasions, perquè ha estat un sacerdot i un personatge il·lustre del nostre bisbat. També va ser professor del seminari amb literatura, història i després també amb música durant una trentena d'anys. Per tant, es mereixia aquest homenatge. Però la nostra intenció va ser aquesta. Els homenatges passen, la gent que l'han conegut se'n recordaran, però quan ha passat l'homenatge i quan ha passat la gent que l'han conegut, aleshores desapareix la persona, la figura. I aquesta ens interessava que passés a la història. I l'única manera de fer passar un personatge a la història és publicar alguna cosa de la seva obra, perquè ja veuràs i ja m'explicaré, aquí aquest llibre no és tota l'obra de mossèn Vives, és una part.
I doncs quina ha estat l'ocasió per a publicar-ho, per a publicar aquest llibre?
Sí, l'ocasió se'ns va presentar i això ens va moure. I va ser el següent. Mossèn Vives, igual que un dels seus mestres, vull dir, dels més il·lustres en la música, que va ser mossèn Marfany, eren una gent tan senzilla que després de produir, en aquest cas, o poesia o música, l'entregaven al qui els hi havia demanat i no se'n guardaven cap còpia. Per tant, aquesta era una tasca molt difícil si es volia recollir la seva obra i es volia saber exactament el que havien fet. Però es va donar la circumstància que li vam trobar entre els seus papers, quan després els vam recollir, dues llibretes de tamany, com si diguéssim, escolar, si voleu, que era el recull de la seva poesia. Ell s'havia fet com un àlbum, però penseu que aquestes llibretes són poesies que ell va fer quan encara era seminarista, i moltes d'elles, com és natural, doncs posava l'adjudicació del premi amb el certamen presentat. I després, també, la segona llibreta ja és de quan ell va ser vicari a Balaguer, perquè el seu primer destino, els seus primers anys, els va passar sent vicari de Balaguer. I aquestes dues llibretes les hem trobat. Hi deu haver segurament una vuitantena de poemes. I aleshores vam dir, això no s'ha de perdre. I això s'ha de publicar. A més, com que ell era tan humil, a ningú havia parlat que ell tenia aquestes dos llibretes com dos àlbums personals. I, per tant, interessava la novetat. Junt amb això, encara hi va haver una altra troballa. Ell va intervenir d'una manera molt activa en el recull de cançons populars de l'Alt Urgell, i aquestes cançons populars de l'Alt Urgell ell hi va posar naturalment la notació musical. Per tant, les va recollir i va posar la notació musical. També vam tenir la sorpresa que entre els seus papers ens va sortir aquest manuscrit. I a més, això sí que ja se sabia, ell, als anys 73, va enregistrar dues casets amb cançons populars de l'Alt Urgell, i ell les acompanyava al piano, i la senyora Maria Dolors Mas Ferrer les va cantar. Doncs vam dir, això tampoc s'ha de perdre. I aleshores aquesta seixantena de peces musicals s'han recollit en aquest llibre. I a més, i això va ser ja per completar-ho, mossèn Jaume Armengol, que havia estat rector de Viella, li va demanar que algunes cançons populars de l'Alt Urgell ell les harmonisés perquè es poguessin cantar a cor. Mossèn Jaume Armengol ens va facilitar el manuscrit. I aleshores també són una altra dotzena de cançons o de partitures musicals que nosaltres hem incluït en aquest llibre. Per tant, ja veieu aquest llibre, per què s'ha fet i com s'ha fet.
Així, el veritable autor d'aquest llibre qui és?
El veritable autor d'aquest llibre és certament mossèn Vives, perquè aquí no som nosaltres que anem a com si diguéssim, a fer un disseny de la figura i de les activitats, sinó que li hem editat Ja. Vull dir, el material seu, naturalment. Hi ha, per exemple, al començament una biografia ben detallada i després només hi ha d'afegir una altra cosa, que també és molt important. Aquí diem també una persona amant del seu país. Com era mossèn Vives? Com era aquesta persona? El senyor Josep Varela li va fer una entrevista molt llarga a mossèn Vives, una entrevista que en aquest llibre ocupa 20 pàgines. Li va preguntar de tot, i mossèn Vives, d'una manera molt diàfana, molt humil, també li va respondre sempre de tot. Per tant, mossèn Vives es va donar a conèixer. Per tant, la descripció de la persona de mossèn Vives la fa ell mateix.
Mossèn Benigna, se'n farà, a part d'aquest, algun altre llibre?
Sí, o... Bueno, llibre no, però presentació.
Presentació. Perdó, la presentació d'aquest llibre.
Sí, presentació. Com a presentació, a part d'aquesta de la Seu, se'n va fer un altre al seu poble natal el dia 11 d'octubre. I queden pendents que es faran un altre a Balaguer, on ell va ser vicari i després ja d'allà ja va passar al seminari. Se'n farà un altre a Balaguer i després també preveiem fer-ne un altre a la Vall d'Aran, perquè hi ha precisament aquesta dotzena de cançons fetes per ell.
Molt bé, doncs li agraïm moltíssim aquesta presència aquí per parlar-nos d'aquest insigne personatge del Bisbat d'Urgell, i vostè ens ha donat tota mena de detalls, cosa que li agraïm, i el tornem a convocar per una altra vegada.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ja cap al final del nostre programa ens atencem a la secció preguntes que ens fem sobre. Hem convidat a en Joan Pous, que és historiador. Aquí saludem. Bona nit.
Bona nit.
Tenim una pregunta per a vostè, concretament... Un tema que no, potser no se'n parla gens, anava a dir, però molt poquíssim, als ambients eclesials i fins i tot molts cristians tal vegada no sabem ni què és. El tema és la iconoclàstia. Ens la pot presentar i dir-nos què és?
Bé, bueno, la iconoclàstia en si vol dir la destrucció de les imatges, la no presència de cap figura que representi a cap sant ni a la Mare de Déu ni a ningú en la liturgia ni a les eglésies, no? De fet, la iconoclàstia neix al segle VIII, a l'imperi bizantí. Hi ha un dels emperadors, que és el Lleó III, l'Isàuric, que se'n deia, pues que va, suposo que era per influència d'aquests moments, la nova religió que hi havia, que era l'islam, prohibia totalment lo de les imatges, i potser per influència es va posar a defensar que no hi podia haver imatges enlloc. Això va originar una polèmica molt forta dins de l'Església Oriental. El papa de Roma va fer una bula contra la iconoclàstia, ja defensant les imatges, però va tenir un gran predicador, un gran defensor, un gran detractor d'aquesta postura, amb Sant Joan de Macé. Jo sempre dic que hauria de ser el patró dels artistes, perquè, de fet, gràcies a ell es va continuar amb la... Uh-huh. Més tard hi va haver un altre emperador, que és el Lleó Quint, que també va prohibir concretament el culte a les imatges. Això origina tot un revolució a Orient que s'hauria traslladat a Occident, segurament. Però, bueno, van poder... Al final, les emperatrius, la Teodora, va aconseguir que s'imposés les imatges, no, els icones van poder continuar fent. Però després, més tard, al segle XVI, A Anglaterra, els soldats de l'Oliver Cromwell, també se'n diu el saqueig iconoclasta que van destruir els sants i de les esglésies, i això amb la revolució protestant. Fixem-se que els protestants tampoc tenen imatges ni sants en les esglésies. I després, pues, un altre fet iconoclasta que diríem, pues, molt actual, que és la Guerra Civil, que van destruir tots els sants, totes les esglésies, o sigui, aquesta afició a destruir segueix seguint tots els temps. I si poséssim ara, inclús els radicals islamistes que es van destruir Palmira o els budes d'Afganistan, és una forma d'iconoclàstia com la Guerra Civil aquí van fer els de la FAI, diguem-ho així, no? Però jo sempre dic que gràcies a que la cosa s'ha superat tant en tant en el segle XVI com en els segles VIII, IX, X amb les figures, gràcies a que es va salvar la iconografia de bizantina, el nostre romànic s'inspira perfectament amb els nostres frontals d'altar, els nostres pantocràtors, les majestats, les mare de déus romàniques, tenen una claríssima influència bizantina que si es triomfat la triomfalàstra no les tindríem. Però això va originar que tot el romànic després evolucionés cap al gòtic, cap al renaixement, cap al barroc, i gràcies a això tenim història de l'art, i tenim, gràcies, no se'ns ha privat d'una bellesa infinita, que és tot l'art de l'escultura i de la pintura, gràcies a que va fracassar aquesta visió iconoclasta. Que de totes maneres hem de pensar que l'Església, tant el judaïsme com l'islam, com el protestantisme, no tenen imatges ni sants ni res. En canvi, l'Església ortodoxa i la catòlica són les més riques en imatges, però són les grans protectores de l'art. I la bellesa que representa l'art religiós. No? Uh-huh.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Joan Pous, historiador, sobre aquesta presència aquí al programa i també, com no, especialment per aquesta resposta que ens ha donat per conèixer...
que és actual.
Sí, exacte, la iconoclàstia. El convidem a venir un altre dia i ens explica més coses que vostè en sap moltes.
Molt bé.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Ja som a les acaballes del programa Església d'Urgell. Abans del comiat els oferirem algunes dades d'agenda. Aquest dilluns i dimarts tindrà lloc al Santuari del Sant Crist de Balaguer la trobada de preveres i diaques ordenats els darrers 10 anys. I el mateix dilluns, a 11:15 del matí, recés d'Advent per als preveres d'Urgell a càrrec del nostre arquebisbe Joan Enric. Dimecres, dia 18, a les 12 del matí, Eucaristia nadalenca i dinar de germanor a la Fundació Clara Rabassa d'Andorra la Vella amb el nostre arquebisbe. També Monsenyor Vives visitarà i celebrarà l'Eucaristia al Centre Penitenciari de la Comella d'Andorra a les 4 de la tarda del mateix dia 18. I dijous, dia 19, a les 12 del matí, l'arquebisbe i copríncep d'Andorra farà la recepció de Nadal al poble andorrà, al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell. Gràcies per haver-nos sintonitzat. Romanguin, sisplau, escoltant Ràdio Estel. Els esperem, si ho desitgen, diumenge vinent. Salutacions de l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica, i de Maria Marín, que dirigeix i presenta el programa. Que tinguin una bona setmana. S'apropen les joioses festes de Nadal. Adéu-siau.
En tres temps es divideix la vida, en present, passat i futur. D'aquests, el present és brevíssim, el futur dubtós i el passat cert.
Lucio Aneo Seneca, filòsof llatí.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.